Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Hem de parlar d'un incendi a hores d'ara a Badalona en un polígon industrial i activades 12 dotacions dels bombers per un incendi que afecta totalment una nau industrial de la planta baixa del carrer Jaume Ribó. L'avís és de 3:15 de la tarda. L'incendi crema totalment una planxisteria que hauria col·lapsat per la part del darrere i també afecta una de les naus del costat que està ubicada al carrer Eduard Maristany. S'ha demanat el suport dels bombers de Barcelona. Estarem atents a veure com evoluciona. I no deixem el tema dels incendis perquè el de la Segarra continua sense estar extingit del tot i una vintena de dotacions dels bombers continuen treballant sobre el terreny. Mentrestant, pagesos i agricultors s'han reunit avui amb el conseller d'Agricultura i li han demanat menys traves a l'hora de poder gestionar el territori de manera eficaç. Ordeig, Òscar Ordeig, els ha dit que el govern impulsarà una proposta urgent de franges de protecció de zones habitades. I el president del sindicat Assaja a Catalunya, Pere Roquer, ha demanat compensació a les administracions per les collites i les instal·lacions perdudes durant aquest incendi. Són declaracions a la xarxa.
S'ha de buscar la manera de que aquells pagesos que han perdut, que n'hi ha bastants, tant magatzems com pallers, que siguin reformats i per tant puguin tornar-los a fer, i dos, aquells camps que no estan segats, en aquest cas de blat i algun d'ordi, que estan cremats, a part de l'assegurança agrària, que també tinguin aquella compensació, com ha passat sempre i com ha de ser. Vull dir, al final, en aquests moments, en casos excepcionals, hi ha d'haver mesures excepcionals.
Hi ha previsió de pluges intenses de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquesta tarda, gran part del territori, principalment a la Catalunya central, Plana de Vic i Prepirineu Oriental, les properes 3 hores. Hi pot haver tempestes molt fortes a la Cerdanya, Ripollès i Berguedà. Ja de cara a la nit, l'afectació a l'extrem sud de Catalunya també pot arribar a aquest temps violent. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat. I l'encara portaveu del PP al Congrés i pròxim secretari general del partit, Miguel Tellado, ha constatat avui que Alberto Núñez Feijóo no té suports per tirar endavant amb èxit una moció de censura contra Pedro Sánchez. Després de la ronda de contactes que li va encarregar el líder dels populars, Tellado ha admès que de moment cap dels socis parlamentaris de l'executiu central està disposat a abandonar-lo. Darrer punt, la Fiscalia suposa que el Tribunal Suprem investigui el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, pels delictes de malversació i fals testimoni. Així ho va demanar el jutge Juan Carlos Peinado el passat 24 de juny. Tornem amb més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda, tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 3 de juliol del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de la qualitat de l'aigua en diferents punts del nostre territori. Coneixerem l'última parella de gegants de la temporada amb el nou capítol dels més gegants del nostre mar. Sabrem quines meduses podem trobar al nostre mar Mediterrani i coneixerem uns robots submarins que s'han de desplegar aquest mes de juliol. I acabarem el programa d'avui fent una travessia nedant la Swim Rock al Roc de Sant Gaietà. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Randa Mar. Però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Rana Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com
avui
estàs?
Avui entrevista amb meduses.
Sí,
avui.
sí.
Perdoneu, hola, què tal?
A veure si me les creuen.
L'estava apuntant precisament per això, per prendre nota.
És una,
una
entrevista en doble significat, perquè les treguin de la platja. Ja, de la platja no, del fons.
O que tu no t'apropis.
Jo no m'apropo.
Com que no?
Intento no apropar.
Elles estan allà.
Sí, clar, porta milions d'anys.
És el seu hàbitat.
Avui anava reflexionant sobre això i jo crec que fa tants anys que viuen perquè són uns éssers...
maquíssims.
No anava a dir això. Anava a dir... No tenen ulls.
Veus?
Pràcticament no tenen cervell.
Veus? Intel·ligent.
Exacte.
Més que molts humans.
Se deixen portar per les corrents, vull
veus?
Dir...
Fantàstic.
Jo crec que per això, això és el sentit de la vida.
Exacte. Han d'aprendre. Veus? Els éssers vius són més llestos que els humans.
Ah, quina,
depèn d'aquest moment.
Quina filosofia més bona,
que bonic,
de 4 i 6 minuts de la tarda.
I tot això la medusa.
Exacte. Imagina't. Anem a saludar a la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. Avui estic sola, la Leida ja no està aquí.
Ja no està aquí, però des d'aquí li enviem un petó, eh? Vull dir que sempre que vulgui
tornar...
I tant,
molt gros.
Com la Diana Mar. La Diana i la Leida en aquest programa sempre tenen els micròfons oberts quan vulguin. Preparada, Cel, per aquest primer dia tu sola?
Preparadíssima, sí.
Veurem com avança tot. Anem a saludar també en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. Interessant això que comentaves de les meduses, i queda una moraleja com allò de pensar a 3 anys de vida, no? Vindria a ser això. O...
El què?
Que com les meduses no pensen, ni tenen d'allò, ni tenen ulls, ni tenen aquestes coses, viuen molt de temps, o han viscut molts milions d'anys. O sigui, el de pensar, 3 anys de vida. És la moraleja de,
ah, sí, sí,
de la teva teoria.
Totalment, sí, pensar i haver de fer coses. En canvi, si estàs allí, doncs estàs allí i no passa res. Anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina. Bona tarda, companys. Doncs bé, aquí sobrevivint amb aquesta calor, que veig que aquí sí que sobrevivim amb aquesta calor són les meduses, eh? Perquè com més calor fa, més n'hi ha. No sé, no m'explico això, eh?
No és exactament així. Avui ho explicarem millor, però no, en principi no ha de ser exactament...
Ah, doncs mira,
no té una correlació exacta.
Vaja, vaja, jo que em pensava que l'aigua calenteta volia dir que n'hi havia més, doncs avui ho descobrim que aquest mite no és així, eh?
No, no és exactament així, tot i que l'aigua calenteta ho està bastant, vull dir...
Això sí que és així.
Sí, sembla una sopeta, no sé què ens passarà.
I tant.
I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. No us queixeu tant de la temperatura de l'aigua, que a mi em va perfecte que no estigui freda, ja ho sabeu.
Sí, sí. Home, deus estar anant a la platja més que mai aquests dies.
I tant. Avui he tornat. O sigui que, i és cert que, mira, ahir no hi vaig anar-hi, però fa 2 dies sí que hi vaig veure meduses, just allà arran del bot de l'aigua.
Doncs estàs pitjor que Tarragona. Aquí al Maresme esteu pitjor que Tarragona. Això em consola.
Pitjor, sí, perquè just pel bot de l'aigua anaven surant, anaven venien com de direcció Pineda, cap passant per davant de Calella, anaven baixant, el vent venia de llevant, i avui ha canviat el vent, avui venia de Garbí, si n'hi haguessin hagut, haguessin pujat de Sant Pol, diguem-ne. Però vaja, avui no n'he vist, avui no n'hi havia.
Veurem què ens expliquen de les meduses. Aquesta entrevista serà a partir de la segona hora del programa. Anem a començar el programa d'avui. Deixem-les tranquil·les, de moment. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'Espai Medes engega la seva programació d'estiu per descobrir l'estartit més mariner, Sergi.
Sí, Marina, aquest espai, l'Espai Medes, va engegar el seu recorregut com a centre d'interpretació de la Reserva Marina de l'Estartit el passat mes d'abril i ara ha preparat el seu primer programa d'activitats d'estiu. Es tracta d'unes activitats gratuïtes amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania i visitants al patrimoni pesquer i marítim de l'Estartit. Entre les activitats proposades hi trobem un parell que es faran tot el juliol i a l'agost, que són les activitats un capvespre a l'Espai Medes, proposada per dijous a les 9 de la nit, i l'Estartit quan es fa de nit, els divendres a les 8. Al llarg del mes d'agost, la proposta d'activitats s'amplia amb la projecció de documentals dedicats al mar i al busseig el dia 9 d'agost, un concert de cançons de mar el dia 16 i la projecció també d'un documental del projecte Sèpia el 30 d'agost. Totes aquestes activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia trucant al 972 75 12 29. L'Espai Medes, situat al port de l'Estartit, promou la divulgació de l'espai natural protegit de les Illes Medes amb una exposició permanent, activitats ambientals i educatives per les escoles.
El setè taller de restauració d'embarcacions tradicionals de pesca escalfa motors amb l'obertura de les inscripcions. El taller es farà entre finals de setembre i octubre en un total de 4 sessions.
Això mateix, és una iniciativa que ve donada pel Museu de l'Escala i el Museu de la Sal, que han obert aquest termini d'inscripcions pel que serà, com deies, la setena edició del taller de restauració d'embarcacions, una proposta consolidada que es farà en 4 sessions entre el 27 de setembre i el 18 d'octubre. Seguint els passos i l'èxit de les anteriors edicions, el taller es realitzarà en un local de la Confraria de Pescadors, al costat del Maram, el Centre d'Interpretació del Peix, i anirà a càrrec del mestre d'aixa, Xebe Feliu, de Drassanes Sala. Durant les 4 sessions en les quals es desenvoluparà el taller, de dissabte al matí, de 9:45 a 2:45, es treballarà amb bastiments de fusta que formen part del patrimoni marítim de l'Escala i que han d'esdevenir, un cop restaurats, amb protagonistes de les futures edicions de la Festa de la Sal. El preu de la inscripció és de 45 euros i s'ha de formalitzar per mail a museu@lescala.cat. Els inscrits rebran un dossier informatiu i les places són limitades. El taller compta amb la col·laboració de la Cofradia de Pescadors de l'Escala, de Drassanes Sala i de l'Associació Vela Llatina de l'Escala.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ajuntament d'Amposta ha donat el tret de sortida a la temporada de platja de l'Eucaliptus, on es vol posar el focus en la neteja i conscienciació de l'espai, ja que es troba dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre Cel.
Sí, Marina, l'entorn està dins del Parc Natural del Delta i el consistori vol fer compatible el gaudí amb el respecte en aquesta platja verge. Els agents cívics s'encarreguen de recordar la normativa del Parc Natural, com per exemple evitar accedir a les zones naturalitzades i de defensa de dunes i vegetació, o protegir els espais de nidificació de la tortuga careta. Inés Martín, regidora de Turisme.
I moltes vegades fem un mal ús d'estos espais i d'estes zones dunars que han anat creixent en estos últims anys. Si agafem unes imatges via satèl·lit de fa 5 anys i les d'ara, segurament veurem un abans i un després de la regeneració que hi ha hagut en tota aquesta vegetació, que al final també ens ajuda, si hi ha algun temporal, el que fa també és frenar que l'aigua entri cap a la part interior, és a dir, cap a la part on estem, bueno, està habitada.
L'Ajuntament d'Amposta també ha instal·lat una nova dutxa a l'entrada del càmping Eucaliptus, amb una inversió d'uns 3.000 euros, que garanteix uns serveis mínims sense condicionar l'espai natural. Així ho explica Adam Tomàs, alcalde d'Amposta.
La platja també ha anat fent algunes millores. Aquest any, per exemple, hem ficat una dutxa i un neteja peus nou, podreu veure-ho a l'entrada del càmping. És una peça d'acer inoxidable en un pressupost del voltant de 3.000 euros i, per tant, nosaltres també, tot i que sigui una platja verge, també volem pues, que hi haguen uns serveis mínims, no?, per a aquella gent que quan surt de la platja pues, també pugui utilitzar-los.
Des de la pandèmia es fa servir un sistema de neteja més respectuós amb la fauna i la flora, substituint l'ús del tractor per tècniques manuals que han afavorit la regeneració natural dels ecosistemes.
Comença el servei de salvament i socorrisme a les platges de l'Ametlla de Mar. Des d'aquest dimarts i fins al 31 d'agost, les platges més concorregudes disposaran del servei de salvament i socorrisme durant les hores de més afluència.
Un total de 13 titulats en salvament aquàtic són els que des del dia 1 de juliol i fins al 31 d'agost oferiran el servei de salvament i socorrisme a les platges de l'Alguer, Pixavaques, Calafort, Sant Jordi i Calafató. L'horari serà de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. Aquest any el servei l'ofereix l'empresa Altesport, a qui l'Ajuntament ha adjudicat el contracte a través de concurs. Per primera vegada, el servei no l'oferirà Creu Roja, qui havia estat tradicionalment l'adjudicatària del servei. Madeo Comes és el regidor de Medi Ambient i Benestar Social de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Aquest any no ho porta la Creu Roja, es va fer la licitació i ha quedat una empresa que es diu Altesport. També amb moltíssima experiència en tot el tema de seguretat, socorrisme, salvament a les platges. Esperem que sigui un any tranquil, encara que ha començat una miqueta convuls al resto del litoral català, perquè a dia d'avui ja portem 7 morts. Vull dir que al final no és una gens bona notícia.
L'empresa Altesport ja ofereix el servei de salvament i socorrisme a les platges de Salou, Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant, a més d'altres instal·lacions privades.
Fem ara aturada a les costes del Garraf. Aquest matí, la plaça de les Xarxaires de Vilanova i la Geltrú s'ha convertit en el set de rodatge d'una pel·lícula de Prime Video, la plataforma de continguts audiovisuals d'Amazon. Carles.
Doncs així és, Marina. Es tracta de la seqüela del film original Apocalipsi Z, al principi del fi, i que en aquesta segona part rep el nom de Els dies obscurs. Els tres protagonistes principals, Francisco Ortiz, Berta Vázquez i José María Yazpic, han estat avui a la capital del Garraf, que s'ha convertit en un plató de rodatge d'aquesta pel·lícula que tot just ara ha començat el seu rodatge. La confraria de pescadors s'ha transformat en l'espai idoni per rodar una de les escenes d'aquesta trama post-apocalipsi que torna a dirigir Carles Torrents. La primera part d'Apocalipsis Z es convertia durant el 2024 en la pel·lícula original internacional més vista de Prime Video i ara torna amb una història que es presenta com encara més ambiciosa i carregada d'acció que ampliarà l'univers de l'autor original de la trama, Manel Loureiro. Ha estat només un dia de rodatge a Vilanova, tot i que l'equip seguirà dues setmanes més en altres espais de Catalunya.
Cubelles recupera la festa pirata que arriba demà i s'allarga durant tot el cap de setmana.
Doncs sí, Marina, la festa pirata de Cubelles arriba a la seva 8a edició i se celebrarà des de demà i fins diumenge al Passeig Marítim Cuballenc, on s'ubicaran una 50a de parades d'artesania i gastronomia. Aquesta proposta de lleure adreçada al públic familiar comptarà amb un campament pirata i una zona de lluites al costat del punt d'informació turístic de la Platja Llarga, també un racó àrab magrebí, músics i escola de cursaris, el campament pirata, i espectacles itinerants i atraccions per a la canalla. Es tracta d'una proposta que pretén impulsar la restauració local a través d'esdeveniments que recuperin la història del municipi amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En aquesta festa es rememoren fets històrics poc coneguts de Cubelles, com va ser l'atac dels pirates musulmans el 3 d'agost de 1585, que va tenir com a conseqüència la mort de dos cubellencs, Bartomeu Escarré, pare i fill, a la casa de la Torre del Prat, actualment la casa del Fortí. En són també un altre exemple els fets del 16 de setembre de 1610, quan la flota catalana de les galeres de la Generalitat va apressar dos vaixells barbarescos davant de les Cubelles. En aquest cas hi van haver 40 ostatges i només es van alliberar els captius cristians. Cubelles, doncs, recupera la seva vessant més pirata durant aquest cap de setmana.
Anem ara cap a les costes del Maresme. Coincidint amb la festa major d'Arenys de Mar, aquest dissabte hi haurà la 50a edició del concurs de pesca amb canya infantil i juvenil, una activitat que encara té les inscripcions obertes fins avui dijous, Oriol.
Doncs sí, aquest any el concurs de pesca s'ha dividit en dues propostes. Al matí, amb un concurs de pesca amb embarcació dirigit a joves de 16 anys, i a la tarda, el tradicional concurs de pesca amb canya infantil per a infants i joves de 5 a 16 anys, amb dues categories diferenciades. Les dues activitats acabaran amb un aperitiu de peix per tots els assistents. N'ha donat més detalls el president del Club de Pesca Mar Esport, Joan Major.
Precisament aquest dissabte, el dissabte fem el concurs de pesca al dematí per nens de 16 anys d'allò, però els portarem amb embarcació. Quan arribin al migdia, els hi vull fer un aperitiu, però només de peix. tarda també tenim 60 i pico, sé que n'hi ha de canya d'això, o 35, perdó, m'he equivocat, uns 35 o 40 que pescaran en canya allà dintre d'allò, i quan acabin també per berenar, també els hi faré una mica de peix d'arenys fregit i que vagin menjant.
Pel que fa al concurs de pesca amb canya infantil i juvenil a les instal·lacions del Club de Pesca Mar Esport, els participants només poden disposar d'una canya. Els familiars o acompanyants no podran utilitzar aquesta canya i només els podran ajudar en la preparació de l'ham i podran pescar qualsevol tipus de peix, això sí. A més, hi haurà trofeu per als tres primers classificats de cada categoria i per la persona que tregui la peça més gran. Les inscripcions es poden fer directament al Club de Pesca Mar Esport.
El port de Mataró serà escenari del Dia de la Rumba, una jornada que la capital del Maresme vol dedicar al record de Peret, un dels seus veïns més il·lustres.
Exacte, Marina. El Dia de la Rumba tindrà lloc el 20 de setembre i es convertirà en el municipi es convertirà en l'epicentre d'aquest estil musical. Tallers, vermut musical i actuacions de primer nivell formaran part d'una diada festiva oberta a tota la ciutadania amb activitats gratuïtes i per a tots els públics. Com deies, una jornada que es farà arran de mar perquè el port de Mataró serà un dels escenaris de la celebració per reivindicar la rumba com a expressió popular i identitària. A les 7 de la tarda tindrà lloc un dels plats forts de la jornada, el concert El Llegat de Peret, amb Dani Pubill, que és net de l'artista, en un homenatge directe i emotiu al gran mestre de la rumba catalana, que va morir l'any 2014. A la nit, a partir de les 9, el Port acollirà l'espectacle Mataró Ciutat de Rumba, amb l'actuació de Llumitos Hernández, Rafaelito Salazar, Petete Malla, Andy Hernández, Joanet López, Susi Ferrer i Geo Blanc, amb col·laboracions especials de Milio Calabuc, Onclo Joanet, Onclo Rafael i també Carles Belda.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona ja ha iniciat els treballs d'instal·lació de les noves defenses marítimes al moll de Catalunya. Es tracta d'una actuació que finalitzarà el mes de setembre i que servirà per adaptar aquesta infraestructura a les necessitats dels grans vaixells actuals. Les defenses són elements fonamentals per absorbir l'impacte dels vaixells durant la maniobra d'atracada i permeten protegir tant les embarcacions com les estructures del moll. L'autoritat portuària de Tarragona va decidir canviar les defenses existents instal·lades majoritàriament l'any 2015, ja que no tenien la capacitat suficient per suportar les energies d'atracada de vaixells de gran dimensió i càrrega actuals, fet que feia necessària la seva renovació. Amb aquesta millora, el Port de Tarragona es prepara per rebre vaixells de fins a 260.000 tones de pes total amb totes les garanties de seguretat, com per exemple vaixells destinats al tràfic de mineral de ferro. El projecte que té previst finalitzar la instal·lació de totes les noves defenses al mes de setembre ha estat adjudicat per un valor de 1,8 milions d'euros. El projecte d'instal·lació dels 28 sistemes de defensa s'està duent a terme en dues fases per tal de minimitzar l'impacte en l'activitat del port. I estable de qualitat i amb reserves de darrera hora. Així es preveu la temporada d'estiu des de l'Associació Hotelera de Tarragona. Confien en assolir xifres d'ocupació similars a les de l'any passat i un augment moderat de la persona. Estable la tendència de les reserves d'última hora, que ja és habitual, el sector torna a ser clau per assolir les expectatives. Aquest comportament cada cop més marcat es veu accentuat aquest 2025 per la incertesa generada per factors com la inestabilitat política internacional. Tot i les dificultats habituals dels mesos més calorosos, s'esperen xifres rècord aquest juliol. L'agost també apunta a un creixement significatiu gràcies a la confiança en el client nacional que pren decisions a última hora. Jordi Ferrer, president de l'Associació Hotelera de Tarragona, ha explicat que en el cas de Tarragona Ciutat es preveu una molt bona ocupació estival que fregaria el ple durant les setmanes més fortes de la temporada.
Tarragona Ciutat, la veritat és que és una plaça molt important a nivell provincial i que segurament és la la ciutat que més creix en turisme a Catalunya i segurament en altres punts de l'estat espanyol, senzillament perquè és una ciutat que ho té tot. Llavors, els darrers anys ha fet molt bona feina des de les institucions, des dels hotelers, les places hotelers que hi ha actualment són molt potents, probablement si n'hi haguessin més també s'ocuparien, però sí que és cert que l'ocupació les darreres setmanes, i no només afrontant la temporada d'estiu, sinó abans, amb tots temes de mais, de reunions, de turisme europeu que està arribant, és realment potent. Per tant, podem dir que la ciutat de Tarragona està creixent de forma molt, molt interessant.
El turisme cultural, enogastronòmic i sènior agafa cada cop més protagonisme i és un dels punts forts dels 130 hotels de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona. Un tipus de turisme que descentralitza la demanda, creant així ocupació als 365 dies de l'any. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
Bona tarda. Després d'aquest matí de dijous on hem tingut maror a la Costa Brava degut al que bufava el vent de tramuntana amb ratxes entre els 30 i 40 km per hora, al llarg de la tarda aquesta tramuntana anirà a la baixa i el mar de la Costa Brava anirà sent més de marejol, s'aniran calmant. Al llarg de la jornada de demà divendres, doncs la mateixa dinàmica, es presentarà vent de tramuntana al llarg del matí al nord de Cap de Creus, que això farà que tinguem onades d'un metre o maror a la Costa Brava. En canvi, a la costa de Barcelona i a la Costa Daurada, el vent serà més encalmat i tindrem marejol a les dues costes. Al llarg de la tarda, la tramuntana sembla que anirà a la baixa i tornarem a tenir marejol també a la Costa Brava. Que vagi bé!
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Lorena. Molt bona tarda!
Què tal? Bona tarda. Doncs ara per comentar de retencions, així que tenim cues molt intermitents, molt puntuals, ens anem a la C58, tirant a Barcelona i Montcada Reixac en sentit ciutat amb 3 quilòmetres de cua. També unes aturades molt intermitents a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit nord amb 3 quilòmetres de retenció. També a causa d'un accident a la C31 entre Sant Adrià de Besòs i Badalona trobem 3 quilòmetres de retenció en sentit Barcelona i encara continua un carril tallat, retencions com són habituals a aquestes hores a la Ronda, tant a la Ronda Litoral com a la Ronda de Dalt, i també destacar la C33 entre també Barcelona i Montcada en sentit Barcelona i la C32 a Esplugues de Llobregat en sentit Trinitat. De moment això és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I avui volem parlar de la qualitat de l'aigua. Catalunya té més de 250 zones de bany on l'Agència Catalana de l'Aigua hi fa el control sistemàtic de qualitat de l'aigua. Avui volem conèixer tot l'entrellat d'aquests controls i quin balanç fa l'Agència Catalana de l'Aigua de l'estat de les platges de Catalunya. Sergi.
I per això, Marina, avui ens acompanya aquí en directe la cap d'unitat d'aigües marines, Mariona de Torres. Mariona, sigues molt benvinguda aquí a la Randa Mar. Mariona? Sembla que hi ha un petit problema en la connexió, ho recuperarem el més aviat possible.
Sí, sembla que tenim problemes, però hem de dir que tot i això, aquests dies hem parlat de banderes blaves que en principi demostren que hi ha bona qualitat de l'aigua a diferents platges d'arreu de Catalunya, però que a la pràctica crec que no és exactament així, no, Sergi?
No, perquè, bueno, hi ha una mica d'això, també volíem treure l'entrellat avui, la diferència entre els registres o els registres que fa l'ACA, les banderes blaves, inclús les banderes o les qualitats que posa l'Agència Europea del Medi Ambient, que sovint, o a vegades, en algunes platges, són un xic discrepants del que diuen les altres entitats.
Són un xic discrepants, de fet, en alguna ocasió en aquest programa n'hem parlat i ara crec que sí que tenim la Mariona Torres. Molt bona tarda, Mariona.
Hola, molt bona tarda, moltes gràcies.
Escolta, per situar una miqueta el personal, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, quines són les vostres tasques de control de les platges?
Bueno, nosaltres des de ja fa molts anys fem el control de la qualitat de les aigües de bany sempre durant la temporada de bany, que per les platges es defineix des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. Aleshores, són un conjunt de tasques que es van tant de control com d'informació, com de vigilància. Són molts els aspectes que estan involucrats en aquest programa, però d'aquí el que podríem resaltar és de que els usuaris de les nostres platges han de saber que les platges de Catalunya es controlen tots els mesos de l'estiu i que els resultats de la qualitat microbiològica de l'aigua, que és la que està associada a la directiva sanitària de les aigües de bany, tots aquests resultats els poden consultar diàriament, els poden consultar a l'aplicació PlatgesCat. Tenim una aplicació des de fa uns anys online en la nostra pàgina web que dona molta informació als usuaris de totes les platges que formen part del programa de vigilància. Aleshores, hi ha dos aspectes a destacar. Un serien els resultats dels controls analítics que normalment acostumem a fer pues, cada setmana o cada 15 dies durant tot l'estiu. Però l'aplicació PlatgesCat té una cosa diferent a el que pot ser en els altres llocs que s'informa de les platges, i és que diàriament informem de l'estat de les aigües de bany. És a dir, cada dia, durant totes les hores del matí fins a les 6 de la tarda, si veiem que, per exemple, hi ha hagut alguna incidència que ha pogut modificar la qualitat de l'aigua, l'habitual, posem avisos de precaució. És a dir, que diàriament trobem l'estat de l'aigua de bany de totes les platges de Catalunya que formen part del control.
Mariona, deies que un dels anàlisis que feu són el microbiològic. També hem vist en aquesta pàgina web que ens comentaves que fins i tot contempleu el tema de les meduses, que avui hem parlat a la introducció de la Randa Mar. També és un tema que mireu. Quins altres temes, suposo, ja que no depèn molt bé de vosaltres, però també estat de la mar i condicions, per exemple, altres condicions que es troba el banyista, no?
Sí. Sí, és que en aquesta pàgina, en aquesta aplicació PlatgesCat, la informació que generem pròpiament des de l'Agència Catalana de l'Aigua és els resultats de la qualitat pròpiament de l'aigua i de l'estat de l'aigua, perquè nosaltres sabem quan pot veure's alterada la qualitat de l'aigua, sobretot en casos de pluges, algunes platges veuen alterada la seva qualitat. Afortunadament, aquest mes de juliol, com tots sabem, està sent un mes de moltíssima calor, rècords de calor i absència total de pluges. Per tant, alteracions de la qualitat per pluges aquest mes de juny no n'hem tingut, i els resultats analítics que hem fet fins ara doncs, han donat valors de que el 98% de les platges són de qualitat excel·lent, que és la tònica que anem tenint sempre quan fem controls en absència de pluges. Aquestes són les dades que genera l'Agència Catalana de l'Aigua. Però quan un consulta la informació d'una platja pot també trobar informació de l'estat de la mar, de les condicions meteorològiques, perquè hi ha la informació que ens facilita el Servei Meteorològic de Catalunya, i hi ha també informació de molts altres aspectes que estan relacionats amb les platges, com poden ser doncs, què són les meduses, què són aquests blooms a vegades de taques que apareixen a l'aigua, o bé que són aquestes escumes que a vegades podem veure a la platja. És a dir, que hi ha tota una part d'informació complementària que permet doncs, navegar per aquesta aplicació donant molta, molta informació. I a més, si una persona està molt interessada en una platja en concret, doncs pot descarregar-se el que seria un document que explica en detall totes les característiques de les seves platges. Val la pena consultar aquesta pàgina perquè s'actualitza diàriament i durant des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda es va actualitzant aquesta informació.
Mariona, podem dir que en els darrers anys, en general, la qualitat de les aigües de mar de la costa de Catalunya ha anat millorant progressivament? Tenim ara un millor estat que 10, 15, 20 anys enrere?
Oh, i tant, però d'una manera molt, molt significativa i destacada. i aquesta millora està directament relacionada amb totes les actuacions d'infraestructures de sanejament, de depuradores i de col·lectors i de misaris que s'han anat construint de sanejament al llarg de tota la costa i dels municipis propers a la costa. Per exemple, als anys 90, quan es va començar el control sistemàtic de l'aigua de bany, la proporció de platges de qualitat excel·lent era de l'ordre del 25%. Ara sempre estem per sobre del 95%. I en aquests primers anys de control, quan encara alguns trams de la costa no tenien les infraestructures de sanejament acabades, doncs podíem tenir de l'ordre d'un 5 o un 6% de platges de qualitat insuficient. Per exemple, la zona que va ser conflictiva durant molt de temps fins que no es va poder construir la depuradora i la misèria del Prat, doncs eren les platges del Prat, que ara estan en excel·lents condicions. Per tant, des de ja fa molts anys, la qualitat de les aigües de bany és molt bona i molt estable, perquè ja les infraestructures de sanejament a la costa ja estan implementades des de fa anys. El que sí que pot alterar puntualment aquesta qualitat, i aquest és el motiu pel qual creiem important que hi hagi una aplicació que informi de les condicions diàries, és les pluges. Per què? Perquè quan plou, doncs les rieres, els torrents, els pluvials aboquen aigua de pluja que pot haver-se barrejat amb aigües que circulen pel clavegram. I aleshores pot arribar contaminació fecal a les platges. Aleshores, sempre donem, en aquests casos, es publica a PlatgesCat avís de precaució i s'acostuma doncs, a recuperar la platja a les 24-48 hores. Destacar que quan nosaltres detectem, quan ja plou, o sigui, tant els ajuntaments, tenim una col·laboració molt estreta amb tots els municipis costaners, els seus serveis tècnics, els serveis de salvament i socorrisme, que són molt coneixedors d'aquesta situació de possible alteració de la qualitat per pluges, i aleshores hi ha un nivell de coordinació molt gran entre la informació que nosaltres podem facilitar d'avís de precaució per pluges i, per exemple, doncs, posar una bandera groga o, en alguns casos, alguna bandera vermella per informar que en aquell dia de pluja o l'endemà d'un dia fort de pluja no es pot garantir que es compleixin els llindars de qualitat, els exigents llindars de qualitat que exigeix la directiva europea. A més, també, doncs, moltes vegades arriben branques, arriben sòlids arrossegats per les rieres, hi ha molta resuspensió de materials, o sigui, hi ha plomes, o sigui, les aigües estan marronoses, és a dir, que ja la gent ja capta que l'efecte de les pluges ha alterat durant un dia o dos la qualitat de l'aigua de bany.
Un dubte, Mariona, que també ens sorgia a l'inici d'aquesta secció, i en el cas, jo ara mateix t'estic parlant des de Ràdio L'Escala, tenim, per exemple, una controvèrsia aquí a la platja del Rec del Molí, que la tenim any rere any, no sé si a altres zones del litoral o altres platges s'acostuma al mateix. Diferències entre els controls que feu vosaltres de la qualitat de l'aigua i, per exemple, les dades que ens ofereix o la valoració que ens ofereix l'Agència Europea del Medi Ambient. Per què hi ha aquestes diferències? Per què no coincideixen normalment les vostres avaluacions amb aquesta altra entitat?
No. La pregunta és molt pertinent perquè es barregen dos conceptes diferents. La informació que... O sigui, els controls que es fan durant la temporada de bany són controls puntuals. Doncs cada dilluns o cada 15 dies, cada dilluns, es dona un únic resultat analític. Però aquesta manera de valorar la qualitat no és la que s'efectua quan acaba la temporada. La directiva europea no diu que vagis classificant cada vegada, sinó que la classificació d'una zona de bany s'ha d'efectuar amb un mínim de 18 dades perquè puguin ser representatives de la qualitat. Perquè una dada puntual pot ser molt variable. Per exemple, tots els controls que hem fet aquest any a l'Escala estan donant, a la platja del Rec del Molí de l'Escala, estan donant qualitat excel·lent. Perquè són resultats analítics associats a dies concrets que està bé. Ara bé, en la valoració de la classificació, que és un concepte de tractar totes les dades de les quatre últimes temporades de bany amb uns algoritmes estadístics que classifiquen la qualitat de l'aigua en excel·lent, bona o insuficient. Aleshores, el conjunt dels 4 anys de dades de les platges del rec del Molí de l'Escala han donat aquesta última valoració del 2024 insuficient, que és la visió global dels últims 4 anys, que és el que la Comissió Europea interpreta que és el criteri més adient per tenir una visió integrada de com es comporta una zona de bany. Però això no treu, això ho hem dit moltes vegades en la pròpia aplicació PlatgesCat, que no sempre una dada concreta d'un dia pot ser coincident amb la valoració global dels últims 4 anys. Per tant, no és que siguin contradictòries, sinó que són dues informacions diferents, d'acord? O sigui, pot passar que aquest estiu que continuï donant excel·lent la qualitat de la platja del Rei del Molí, tots els controls que fem, però com que acumulem algunes dades que no van ser tan bones d'anys anteriors, doncs que com que el nivell d'exigència dels llindars de la directiva són tan alts, doncs podria ser, esperem que no, perquè l'Ajuntament de l'Escala ja porta molt de temps, estem en molta relació amb els tècnics municipals, amb l'alcalde, en què sabem que estan fent moltes actuacions per intentar esbrinar els focus, els petits focus de potser de contaminació que encara existeixen en el clavegueram. S'han fet moltes millores en el clavegueram urbà de l'Escala i s'està treballant per poder, perquè el problema és que hi ha puntualment doncs, una mica de contaminació fecal a les aigües dolces del rec. Però ja d'acord amb l'Ajuntament, la zona d'influència directa de la desembocadura del rec del Molí de l'Escala està coordinada i en rètols d'informació perquè els usuaris ho puguin conèixer.
Mariona,
hi ha una sèrie de mesures preventives.
Perfectament explicat. Parlàvem de contaminació microbiològica, de tots els controls. El següent repte que ens queda, o clar, molt sovint parlem de plàstics, de microplàstics, de com està el fons, d'aquesta problemàtica del mar. Aquest seria el següent repte que ens quedaria en quant a qualitat d'aigües?
Bueno, és que qualitat de l'aigua, l'Agència Catalana de l'Aigua té una visió molt més àmplia que el control microbiològic de les aigües de bany. Aquest seria el control específic de visió sanitària durant els mesos d'estiu. Però també a través de la directiva Mar de l'Aigua es fa durant tot l'any el control de les aigües costaneres del litoral de Catalunya, on s'avalua l'estat ecològic i l'estat químic. És a dir, són molts els paràmetres i els indicadors que s'analitzen per valorar no platja per platja, sinó el que nosaltres diem les masses d'aigua, que són les unitats de gestió definides al nostre litoral. Tenim definides 30 i pico, unes 35 masses d'aigua des de Portbou fins al Canà, i en aquestes masses d'aigua hi ha un nombre molt elevat d'estacions on en algunes mirem doncs, indicadors biològics com poden ser les fanerògones marines, els macroinvertebrats, les macroalgues, les condicions fisicoquímiques amb els nutrients i les clorofiles. És a dir, que la visió del control que s'efectua a les aigües costaneres igual que s'efectua a les aigües subterrànies i a les aigües dels rius abarca la visió fisicoquímica, biològica i d'estat químic. Però exclusivament a les zones de bany, a l'estiu, la directiva d'aigües de bany complementa els controls amb aquestes analítiques microbiològiques que ens venen a dir si poden haver-hi influències derivades d'aigües residuals a línia de costa. Per tant, com que tenim un litoral de Catalunya que està sanejat al 100%, doncs no arriben les aigües, no hi ha abocaments a les platges. Tot va a través de col·lectors, va a les seves depuradores, i de les depuradores doncs, alguns aboquen a llera, des de mitjans submarins, però es poden colar aigües de pluja amb contaminació fecal en les descargues dels sistemes unitaris quan hi ha aquests episodis de pluja. Per això és tan important que es conegui l'estat diari de l'aigua de bany. Quan plou, els usuaris de les platges han de saber que en algunes d'elles, sobretot les que tenen recs, rieres, molts pluvials, doncs que no s'aconsella, no es pot garantir que la qualitat sigui l'habitual. I en aquest sentit, tant el Servei de Socorrisme com els ajuntaments doncs posen els seus avisos i a PlatgesCat hi ha els avisos de precaució.
I Mariona, en l'època que entrem ara, una època amb molt de Amb molt de turisme, moltes embarcacions, molts banyistes, molta freqüentació, no?, a les nostres cales, a les nostres plages. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua, quins consells o quins reptes en quant a qualitat de l'aigua, en quant a millorar, a fer una mica entre tots una encara millor aquesta qualitat, quins consells doneu o quines bones pràctiques doneu a seguir a la gent?
Pues mira, la pregunta és molt pertinent perquè encara hi ha en la concepció de moltes persones que quan ve l'estiu i a vegades doncs es multiplica per 10 la població d'alguns municipis costaners per l'efecte del turisme, es pensen que les depuradores no donen l'abast. I això és una cosa que s'ha d'aclarir, perquè les depuradores, els sistemes de sanejament, estan dissenyades per poder assumir la previsió dels increments de la població durant els mesos d'estiu. De fet, durant la resta de l'any treballen amb un rendiment molt més baix de la seva capacitat. I moltes vegades els usuaris de les platges, quan veuen escumes que són naturals, pròpies de la generació pues, d'escumes, d'exudats, de fitoplàncton, que són cèl·lules de microalgues naturals del mar, es pensen que són abocaments de depuradores, i això és una idea que s'ha de rectificar. Les depuradores poden assumir el 100% del cabal, dels increments de cabal durant la temporada de bany. Ara bé, quan a consells, és a dir, que la qualitat de l'aigua de bany no s'ha de veure afectada per l'increment de població als municipis costaners, ni tampoc per l'assistència massiva d'usuaris en una platja. Ara bé, la generació de residus a les platges sí que és un factor a tenir en compte, i aleshores és la contribució que podem fer tots és la de no generar residus a les platges, de fer ús de les infraestructures que tenen, les papereres, els contenidors, perquè la inversió que han de fer els ajuntaments costaners amb la neteja de la sorra, amb la retirada de residus, són quantitats molt elevades de diners, que si el comportament dels usuaris doncs fos excel·lent, diríem que es reduiria molt aquest esforç de neteja. Per tant, són els residus, els plàstics, tot el que, les borilles, tots aquests residus que a vegades doncs, els banyistes de manera inadequada doncs, deixen a les seves platges. Jo aquí sí que incidiria.
Mm-hmm. Mariona, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona a la Randa Mar, per explicar-nos tota la feina, la tasca que fa l'ACA en el control de qualitat de l'aigua de les nostres platges, i bon estiu també des d'aquí.
Pues moltíssimes gràcies, a la vostra disposició. A reveure, bon estiu.
Canviem radicalment de tema. Avui tanquem temporada de la secció Els Més Gegants del Nostre Mar i ho farem descobrint una parella de gegants també molt marinera d'una població de la qual en parlem molt a la Randa Mar. Parlem de Sant Carles de la Ràpita, o la Ràpita, millor dit, i els gegants mariners són en Pere i la Carme. I qui ens els presenta? És el nostre geganter de referència, l'Oriol.
Doncs efectivament, Marina, avui un dia més seguim coneguent gegants del nostre mar, gegants de poblacions que estan inspirats en el mar, i avui n'hem trobat uns a Sant Carles de la Ràpita que doncs, els volem conèixer, volem saber-ne tots els detalls de totes les figures que tenen a la Ràpita, però sobretot d'en Pere i la Carme, dels gegants mariners. I per fer-ho, per saber-ne tots els detalls, saludem a la Núria Ferrete, que és secretària de l'Esbar d'en Saire Rapitenc i que a més a més també és secretària d'agrupació de colles geganteres de Catalunya. Núria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs bé, Núria, parlem dels gegants, de com saps és el programa Arran de Mar, i per tant ens interessa parlar de les figures que són marineres, i home, aquí a Sant Carles de la Ràpita, aquí a la Ràpita, en teniu un parell, allò que són mariners, en Pere i la Carme, explica'ns-els.
Sí, Pere i Carme, que són de l'any 1992, i mm-hmm. representen, pues, l'ofici de la gent d'aquí al poble, que és mariners, sí, mm-hmm. sí.
Parlem una miqueta d'en Pere, de la Carme. Com és en Pere? Dibuixa'ns-ho mentalment.
Pere és un típic mariner, en la seva pipa, la seva xarxa que porta, bueno, tot vestit de mariner, com toca, i la Carmen, no sé, nosaltres aquí li diem cove, no sé com li dieu vosaltres,
sí,
però bueno...
Sí, la cistella, no?
Sí, la cistella, sí. I bé, fan 3,60 metres, pesen uns 50 quilos, estructura de fusta, la primera de totes, i com a observació, Carme, porta la mateixa roba de l'inici.
Compte.
Sí. Però ja l'hem canviat dues vegades, però Carme sí.
Això vol dir que ella tracta més bé els vestits.
Ella se porta bé.
És més curosa amb la vestimenta.
Sí, tant.
I són dos gegants. Per qui són fets aquests gegants, Núria? Perquè tenen un estil com molt, molt característic i alguna vegada he sentit a dir que són com una miqueta falleros, no? Tenen un aire de falla.
Sí, són fets a Borriana per José Pascual Ibáñez.
I com dèiem, molt, molt característics del que és la història, sí. del que és la ràpida en ella mateixa. És això, és una vila marinera, una vila pagesa.
Sí, és l'essència d'aquí, sí.
I a més també tenim una altra figura, que en aquest cas no és ni mariner ni pagès, que és el Sebastià Joan Arbó.
Sí, Sebastià Joan Arbó és l'escriptor d'aquí al poble, i ell va ser a través d'una subvenció de la Diputació de Tarragona. El van fer l'any 2011 al Calaix de Sastre a Tortosa. I curiosament també té la seva rèplica.
Sí, també.
En un gegantanet. Sí, els tenim tots.
És curiós, eh? Evidentment moltes colles tenen gegantonets i gegantons més petits, sí. Però vosaltres en teniu molts.
Sí, moltíssims. Sí, això és molt important, eh? Això és la continuïtat.
Exacte.
És molt important.
Sí, s'ha de tenir figures per totes les edats. La mainada, per això, quan és petita, no hi ha problema, perquè els gegants els encanten i es volen ficar a les colles sense pensar-s'ho.
Sí. La veritat és que sí, molt bé. També anem... també aquí hi ha una festa, aquí hi ha la Ràpita, que es diu Origen.
Cert.
Sí. Que tracta d'això, vale? Dels orígens dels mariners i pagesos. I això fa també que, bueno, els gegants tenen molta presència, i aquella setmana pues, anem per les llars, pels col·legis de la població, i bueno, llavors això als xiquets els hi crida molt l'atenció.
I són presents, també en aquesta festa d'origen, surten els gegants, els dolçainers, també, el grup de música, també, el de bon matí, ja esteu pel carrer...
Sí, fent matí.
Fotent-li canya, eh?
Sí, i tant, que no
falte. I tant, no? És important, també, la música per acompanyar els gegants. A la zona, diguem-ne, més central de Catalunya són gralles.
Vosaltres,
en aquest cas, dolçaina.
Dolçaina, sí.
És molt igual. Sona diferent, si ho saps, però, bueno, bàsicament és un estil molt similar.
És similar, sí.
I tant, perfecte. I m'agradaria també sempre, quan fem aquest programa, parlem, a part de les figures, parlem de gent, del volum de gent que sou a la colla, dels portadors, dels geganters, dels músics, en definitiva... Els geganters són l'ànima dels gegants, són els que els aixequen les faldilles i els fan ballar. A vegades ens diuen, nosaltres ens en falta, nosaltres anem coixos. A la Ràpita, què tal?
Bueno, ai. Sempre... Bueno, és que són 5 gegants, llavors, clar, a una cercavila, si els treus tots, necessites molta gent. Molts geganters, i no en tenim tants. Això manca una miqueta. La veritat és que sí. Però bueno, ja sortiran.
I tant, només és un mal general, també, això de la manca de portadors.
Sí, ja ho sé, sí. Jo pensava que érem el poble en més mal d'esquena, perquè tothom té mal d'esquena. Va, que mos portaran? Ui, no, l'esquena. I no.
No. A tot arreu passa, això.
Sí, és general.
Però Núria, tot això, puguin faltar, evidentment, sempre en falten, però us veiem molt sovint i us veiem a molts llocs de Catalunya, evidentment per les Terres de l'Ebre, pel vostre poble, òbviament, per descomptat, però també, per exemple, ciutats geganteres no us en perdeu ni una, vosaltres també vau ser ciutat gegantera.
Nosaltres, sí, ara el 14 de juny farà 23 anys que vam ser ciutat gegantera, i el 2002.
I
no me'n perdem cap, no me'n hem perdut cap, de fet ara, Caldes de Malavella.
Sí, i tant.
Sí, o sigui que pel matí sortim aquí al poble i per la tarda a l'autobús i Caldes de Malavella, i tant.
Carai, això és...
I també marxarem a Perpinyà a final de juny.
Ahà, per això que dius, potser sempre falta gent, però vaja, que no us quedeu només a casa perquè no podeu fer res més, que sortiu.
No, la Ràpita, som una colla molt activa, la veritat és que sí.
I tant, una activa i molt alegre, també, vull dir, quan aneu pel món es nota qui sou.
Es nota que estem, sí, no, mos ho passem molt bé, la veritat.
I tant, sí. No, és bona senyal i de fet es tracta d'això, no? El món geganter sí. Té aquesta vessant, sí. No té aquesta vessant competitiva que pot tenir altres fragments de la cultura, com són els castells, que això ja és una competició, els gegants sí. Són per passar-s'ho bé.
Sí. La veritat és que sí, nosaltres estem molt contents, som un gran grup, de fet l'Esbar d'Ensai de Rapitenc, que som l'entitat, també tenim la part de la Jota.
Sí.
De la Jota, el típic ball d'aquí de Terres de l'Ebre,
sí.
I la veritat és que som un grup bastant gran, entre músics, geganters, balladors, estem molt contents, sí.
Sí, no, i tant.
La cultura, aquesta cultura que no s'ha de perdre.
I tant, i sobretot la cultura general, qualsevol, però la vostra, la de les Terres de l'Ebre, la potencieu moltíssim i això és...
La portem que és molt arrelada.
I tant.
Sí,
i tant que sí, no? I a més amb la Jota, que és tan catalana com la sardana o el porró, que diuen, això és...
Sí.
Que a vegades pensem que no, la Jota és valenciana, és aragonesa, és de per allà baix, és igual de catalana que les sardanes.
I tant que sí.
Clar que sí. Doncs, Núria, gràcies per atendre'ns aquesta estoneta, per haver participat aquí al programa Arran de Mar, per haver-nos presentat els gegants de la Ràpita, sobretot el Pere i la Carme, que són els que buscàvem, perquè sempre doncs, repassem gegants que són mariners, però també hem conegut doncs, la resta de figures, i també la colla de geganters i dolçaners de l'Esbar d'Ensaire Rapitenc. Gràcies per haver-nos atès aquesta estona, Núria. Núria, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
I amb aquesta parella de gegants arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Para revivir viejo tiempo. porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5. Notícies. La reobertura del passeig Lluís el